Everything that happens in life can happen in a show. You can make them laugh, you can make them cry. Anything, anything can go. The clown with his pants falling down, or the dance that's a dream of romance, or the scene where the villain is mean.
Lads Entertainer. Bon dia, passen uns minuts de les 12 del migdia, se sent aquesta música, jo intento cantar... Estic una mica constipat. I comença Molta Comèdia, que és el programa de les arts escèniques de Sant Cugat i de Sant Cugat. Bé, avui parlarem precisament d'una obra que fa una companyia d'aquí, de Sant Cugat, una companyia que fa molts anys que existeix, que ha fet moltíssimes obres, molts anys, i que continua. No en el seu teatre, s'ha de dir tot, ara ho comentarem, però continua. Però abans... La homilia del Molta Comèdia. Avui, què és un festival de jazz? Benvinguts, germans de les arts escèniques. A l'agenda d'aquest programa de Molta Comèdia d'avui parlo de dos espectacles que es presenten al Teatre Auditori seguint amb la col·laboració començada fa bastants anys amb el Barcelona Festival de Jazz. Ja fa temps que pensava el que ara diré, però fins ara, amb aquesta coincidència, no havia tingut l'oportunitat de fer-ho. La pregunta del títol d'aquesta homilia: què és un festival de jazz? No és fàcil de contestar, perquè el jazz, com moltes de les formes d'interpretar música, igual com totes les formes artístiques, pintura, teatre, poesia, dansa, han evolucionat de manera que aquelles normatives antigues que permetien qualificar, establir uns marges concrets, unes línies determinades per dir què era cada cosa, han anat canviant amb els anys, i d'això es tracta, tant a les arts escèniques i, òbviament, a la vida. Però hi ha coses que són clarament imposades, introduïdes, sense que es pugui considerar que responen a aquesta evolució, o pel que fa a aquest festival de jazz, així ho considero. A veure. La programació de Barcelona Jazz Festival, amb l'afegitó d'un nom d'una cervesa que no em paga res a mi i que per tant no esmentaré, inclou en el festival de jazz, insisteixo, de jazz, Eliades Ochoa, un antic membre del Buenavista Social Club, un sonero cubano magnífic, però que per mi no té res a veure amb el jazz. Igual com passa amb el Soweto Gospel Choir de Sud-àfrica, que si bé són molt bons en la seva faceta, no són jazz. És jazz el que fa Martirio, o Toquinho, o Niña Pastori, o Miguel Poveda? Atenció! No estic dient que no siguin bons artistes. A mi Miguel Poveda m'agrada molt, o Toquinho m'agrada molt. Que el seu art és molt bo. Estic dient que no es poden incloure en un festival de jazz, perquè si no, estem perdent el sentit de les paraules, dels adjectius. És clar que si només es tractés d'això, ja podríem estar contents. Què volen que els digui? Doncs, com sempre, que Déu faci més que nosaltres. Amén.
Everybody needs good neighbors with a little understanding. You can find the perfect blend. Neighbors should be there for one another. That's when good neighbors become good friends.
Neighbors, oi, quins records. Estem escoltant aquesta música i els que estan aquí a l'estudi també anaven, diguéssim, semiballant. Pere J. Pastor, bon dia.
Bon dia.
Ferran de Juan, bon dia.
Molt bon dia.
Bé, jo li deia amb el tècnic, amb el nostre amic Oriol, que aquesta música se sentia a TV3, era una sèrie de televisió australiana que venia aquí, que es venia a fer en català, i que evidentment ell, per la seva edat, Oriol, és veritat, tu no havies ni nascut quan feien aquesta sèrie. I Neighbors, i per què Neighbors? Perquè clar, anem a parlar de veïns. I per què anem a parlar de veïns? Perquè el Pere ha escrit una obra que la dirigeix, que també la interpreta, que es titula precisament Veïns. A veure, què passa amb els veïns, Pere?
Els veïns és una mica el que passa a totes les comunitats, no? Hi ha diversos tipus de persones, diversos tipus de personatges. I en unes comunitats més que d'altres sempre acaben confluint en algun moment, o sigui, el moment especial d'espai, perdó, o en el moment més de l'ànima, no? D'alguna manera, i això és una mica el que passa a veïns.
A més, aquí, pel que veig, amb un repartiment molt llarg, un repartiment que, diguéssim, en aquests moments només el pot fer el Teatre Nacional, perquè altres companyies
ens ha costat.
No poden.
Quants
sou?
Som 10 en total,
10,
però mos ha costat bastant, fins i tot mos ha costat algun canvi de personatge, doncs per diverses circumstàncies, no? Vull dir que si haguéssim de comptar tots els que hi han participat, crec que aniríem per 14 ja, no? 13-14.
Ah, no, el Ferran, jo que veig que el Ferran porta els números de Ferran, la primera cosa, parlant de números, quant temps fa que esteu preparant aquesta obra?
Aquesta obra la vam començar a assajar el mes de maig.
Déu-n'hi-do.
Amb la dificultat aquesta que estem dient, no? Que són 10 personatges entre actrius i actors. Durant el recorregut ens han caigut alguns actors i actrius, amb la qual cosa hem tingut que fer substitucions. Vull dir, no ha sigut molt fàcil. Bellugar avui dia 10 persones a sobre d'un escenari en un teatre amateur és complicat, és complicat.
Pere, 10 persones, 10 personatges, 10 veïns. Suposo que alguns d'aquests 10 viuen al mateix pis.
Sí, correcte. Hi ha una família, el Paco i la Fina, que viuen en un dels pisos, i a l'altre pis hi viuen dues cosines, la Nuri i Néstor. I a cada un dels dos pisos van passant coses. En el pis del Paco i la Fina hi ha un drama, inicialment és un drama, és un drama, en realitat, però tot acaba confluint cap a aquest drama d'una manera una mica còmica, no? Bastant còmica. I bé, això, tampoc desvetllarem, no? com acaba el tema.
No, acaba d'explicar, fer una mica...
Sí,
només
exacte.
Orientant-se sobre el que és... Les veïnes suposo que intervenen també en aquest drama.
Les veïnes...
Indirectament?
No, totalment directament després, no? Però les veïnes reben la visita d'un amic que ve de la facultat, un amic mallorquí, que en aquest cas som jo, i bueno, a partir d'aquí se desencadenen un seguit de situacions que fa que pareixi que sigui un pis únic, no? Pràcticament, perquè la cosa va amunt i avall, cap a un costat i cap a l'altre, no? Però sí.
Bueno, parlem de 2 i 2, 4, per el que has dit, fins a 10?
No, perquè després hi ha gent que ve de visita, gent que se l'espera i que no arriba, gent que no te l'esperes i que arriba, vull dir, hi ha diverses situacions.
Hi ha cunyats, també, per
mi. Exacte.
Vull dir, els cunyats són molt importants.
El cunyat i la cunyada,
sí,
vull dir que no viuen amb el pis aquell, però quan comença tota la situació, pues, com és normal, van a casa dels cunyats, no? Del Paco i la Fina.
Aquí vull dir una cosa, poca gent ho sap. Aquesta obra de teatre, una de les coses, passen moltes coses, però una de les coses que passen està basada en fets reals, que me va passar precisament a mi, no? I és el drama que pateix aquesta família, que és la desaparició d'un fill. A mi me va passar...
Parlem d'una... comèdia o d'una tragicomèdia?
Sí, però bé, de tràgic jo crec que de seguida sabeu que... És a dir, hi ha un problema que és un drama, que és tràgic, val? Però tal vegada per la meva manera de ser està tractat d'una manera bastant còmica, no? Bastant d'això. I és un fet que me va passar a mi a la vida real. Va passar al meu germà, que teníem desaparegut, el vàrem tenir desaparegut i bueno, d'aquí sorgit una miqueta va ser germen, no, d'aquesta obra.
Això que dius a mi sempre em fa pensar que llegint les notícies, veient la televisió, etc, etc, sempre arribo a la conclusió que inventar, no es pot inventar gairebé res. Perquè
no, moltes coses de les que passen estan inventades, eh? que la gent no pensi que tot és real, no?
Però sí, no, sí. Evidentment, però sí, vull dir que si la idea inicial, si el germen, com deies tu abans, era aquest fet real, vol dir que tu a partir d'aquesta realitat has fabricat, has configurat una obra, i llavors sortint amb elements que tu no havien passat realment.
No, és que de fet el que jo volia escriure era un drama. O sigui, que ha anat madurant, s'obre, ja la vaig escriure fa uns anys, i ha anat madurant, ha anat canviant, i al final jo sóc una persona que m'aprenc la vida amb bastant d'humor, crec que...
I fas bé.
Crec que és la manera en què ens l'han d'aprendre, no? I li he volgut posar tot l'humor possible a un drama, que segurament molta gent tal vegada s'hi pot sentir identificada, no? Però és una manera de, no, com de treure ferro en els problemes que tenim en el dia a dia, que en tenim molts, desgraciadament, i no els hem d'abandonar, els problemes que tenim, però els hem d'afrontar, i si pot ser un poc d'humor, millor.
Estàvem parlant de que hi ha 10 persones a l'escenari, però darrere de l'escenari doncs n'hi ha moltes més, Ferran.
Sí, en aquesta obra jo diria que quasi menys 3 o 4 de la companyia Fila Zero estan immersos en aquesta obra. Vull dir que fora d'aquests 10 tenim dos ajudants de direcció, tenim dos regidories, tenim personatges de botillatge, tenim
maquillatge,
vestuari, vull dir que en total estem bellugant pues, 16-17 persones ara en aquest moment, i tres que quedaven sueltes que s'han incorporat últimament pues, estan preparant lo del Dia Mundial del Teatre, que eren persones que com no actuaven amb aquesta obra i tenim que ja començar a preparar lo del Dia Mundial del Teatre, pues, estan fent aquella obra.
Que estem parlant de 4 mesos.
Estem parlant del 26 de març, em sembla que és, vull dir...
4 mesos.
Que es fa el Bon Doctor entre totes les companyies amateurs d'aquí de Sant Cugat, Valldoreix, Mirasol i aquest any participa...
I la Floresta participa,
i aquest
no?
any participa la Floresta, i llavors, bueno, cadascú ha agafat un conte i a nosaltres ens ha tocat un i ho fan 4 personatges.
Molt bé, aquesta és una bona notícia també, perquè que... L'existència, en aquest cas, de la taula de teatre i aquesta configuració que permet que hi hagi moltíssima gent que hi participi és un fet,
sí.
Afortunadament.
És bo, és bo.
Ara el que ens falta serien llocs, espais per poder-ho fer.
Sí, això també és un altre.
És un altre.
Això és un altre tema.
Seguim amb l'obra. Pere, la feu el dissabte i la feu el diumenge, el dissabte a les 8 i el diumenge a les 7.
Correcte.
I la capacitat que té en aquest moment el lloc on feu el Teatre de Mirasol, si no m'equivoco, serien 150...
150, normalment, sí. Tenim un hàndicap, aquesta vegada. Vull dir, jo vull ser sempre molt optimista, i perquè, per sort, totes les obres que hem fet a Fila Zero a Mirasol, des que ja no estem a la Unió, hem omplert el teatre, sí. Inclús hem tingut que posar alguna vegada cadires addicionals. No és la millor època... aquest dissabte i diumenge per representar aquesta obra, però tornem a enllaçar amb el de sempre. Com no hi ha llocs, no hi ha espais, vull dir, perquè ara avui dia només estem parlant de que per fer teatre tenim Mirasol, doncs Mirasol està ple, vull dir, d'activitats, i l'únic cap de setmana que ens van donar ha sigut aquest 3 i 4. Vull dir que no és el millor cap de setmana per fer una...
Feu un pont important, el de la Immaculada Constitució.
Això mateix.
No?
Hi ha gent, suposo,
hi ha gent que... Com que no vol tocar la Constitució, diu que és Immaculada...
Sí, i suposo que hi ha gent que l'agafarà des del 3, que tampoc és el més normal, no? Perquè és 6 i 8, vull dir que la gent... Lògic és que l'agafés a partir del 5, no? Però, bueno, sí que hi ha gent que suposo jo que marxaran el dia 3, no?
De fet, hi ha hagut un personatge nostre que vam haver de canviar,
sí,
quan va saber quines dates fèiem sobre, perquè va dir que estava fora. Per tant, serà jo crec que serà un mal cap de... És un mal cap de setmana per fer sobre, la veritat, i així que aprofitaré el micro de Cugat per fer una crida...
Estem per això, entre altres coses, estem per això també.
Per fer una crida allà on sigui, a qui sigui, veurem si podem tenir ocasió en el proper mes, mes i mig, dos mesos, no més enllà, perquè si no ja seria massa, poder-la representar en algun altre lloc, perquè crec que tots hi estem molt a gust. A veure, jo som el pare de la criatura i evidentment tal vegada siguis més interessat, no? Però jo crec que parlo una mica per tots, tots estan contents, crec que s'ho passen molt bé. S'obre té un final que els agrada molt, que no desvetllarem, i jo crec que pel temps que hi hem dedicat i per la punyeta aquesta de posar-nos en aquest cap de setmana, crec que hauríem de tenir l'ocasió, si més no, de poder-ho fer un altre cap de setmana.
Demanat està, eh? Vull dir, jo com a membre de la Junta de la Unió he demanat de poder fer-la modificant una mica l'escenografia i alguna cosa que tindrem que modificar, però a mi m'agradaria poder fer-la durant el mes de gener, per dir alguna cosa, doncs a la sala Clavé, no? Abans de que ens la tanquin o comencin les obres definitives. No sé si sortirà o no sortirà, però la intenció és aquesta, de poder-la fer el mes de gener, a veure si poguéssim fer-la a la sala Clavé.
Clar, que tal com dius, des del punt de vista escenogràfic, això té una part negativa, podríem
sí,
dir, no?
Sí, sí.
S'ha de reduir.
Es tindrà
que per cert, tota la part aquesta escenogràfica, Fila Zero té una tradició llarguíssima, doncs, de fer uns, en fi, unes escenografies
sí,
absolutament professionals.
Sí, jo ho dic a tot arreu i ho diré sempre fins que estigui amb nosaltres. Vull dir, l'escenografia del Santi Salido, per qualsevol obra de Fila Zero, no vull dir jo si és un 50, un 60, per no parlar de percentatges, però és una gran part important de Fila Zero, és l'escenografia que fa de totes les obres.
En aquest cas, veig per totes maneres que hi heu participat a part del Santi Salido. El Santi Salido
sí,
dissenya,
Santi Salido dissenya
la disseny,
però després hem estat quatre persones ajudant-lo per poder fer l'escenografia. No és la gran escenografia, perquè avui dia doncs el Santi... El Santi té la gràcia aquesta, no?, de poder fer escenografies no carregades, a l'estil tradicional que es feia abans amb el teatre, no? Però així i tot ens ha costat feina de fer.
Clar, quan parlàveu de llocs per poder fer-ho, i fer-ho, o sigui, fer un parell més de representacions, per exemple, hi ha possibilitat a la nau de Valloreix?
És molt petit a l'escenari, però tampoc hem tingut mai oportunitat com a Fila Zero. Això
sí,
també
sí,
és
sí.
Un altre tema que es tindria que parlar, no? D'aquesta interrelació entre els
sí,
tres o quatre llocs que hi ha, però Fila Zero a Valldoreix no hem anat mai.
Tal vegada, ha de ser la primera vegada, Ferran.
No hem anat mai.
Jo us ho dic perquè penso, mentre anàveu explicant això, i deies tu, Pere, repetim que sempre passa això, una representació, dues, després de l'esforç que ha suposat aquests mesos de preparació, tota aquesta escenografia, etc., home, mereixeria...
Sí. Llavors que a Valldoreix, en aquest moment, tampoc sé exactament com estan actuant. Jo sé que tenen el seu cercle de teatre, no?, que ha acabat ara aquesta setmana passada,
sí.
Però no hem tingut mai l'oportunitat d'estar invitats a Valldoreix a fer ninguna obra nostra.
Mm-hmm. Bueno, no sé, potser seria interessant.
Sí. Bueno, és que no hi ha més llocs per fer
per
teatre.
Vull dir que jo estic segur que, a més, amb en Santi, que és una persona genial, fer feina amb ell, en Santi Salido, l'escenari de Valldoreix és petitet i aquesta obra ocupa bastant d'espai, són dos pisos. Jo estic segur que no hi hauria cap problema en adaptar-ho, i o sigui que jo per mi encantadíssim que ho poguéssim fer i que se'n pogués aconseguir, no? però bueno, s'ha de lluitar i s'ha de fer.
Abans deies, Pere, que és una obra que havies escrit fa un temps, no sé si...
No, deu fer 4 anys, tal
4
vegada.
Anys,
sí,
Déu-n'hi-do,
més o menys.
És temps. Des del moment que la vas escriure fins a aquest moment, m'imagino que hi ha hagut, a l'hora de representar-ho, que veurem el dissabte o el diumenge, m'imagino que no és exactament igual.
No, hi ha escenes que literalment s'han arrencat del guió, no? Sí. No, sí, això ja sempre passa una mica, no? Una vegada que tu estàs a sobre l'escenari, estàs veient com funciona tot, com respon la gent, quin tipus de personatge... A mi m'agrada donar molta llibertat en els actors i actrius perquè ells explorin una mica el personatge, no? No m'agrada marcar molt, aquest ha de ser exactament així, no, treballa tu a veure què aconseguim, no? I això dona possibilitat que apareguin petits gags o petites coses, o, ostres, mira, això que diem aquí sobra, no cal posar-ho, no cal... Vull dir, al cap i a la fi sobra a la mateixa, però sí que és veritat, com tu dius, que hi ha coses que no estan a sobre original, no?
Hi ha una forma de dirigir, comentava una vegada una actriu molt bona, que no cal dir el nom, no, va dir-ho aquí, que va venir un director polac que no entenia ni el català ni el castellà i a dirigir una obra, i els va dir que tiressin endavant, i mentre anaven fent l'hora ells el veien i em miraven i quedava fent com somrient de tant en tant, saps? I al final, i quan van acabar tota l'obra, llavors els va dir: molt bé, però llavors amb una de les actrius en el, no sé, el moment X, el que sigui, el minut 10, i això, i això, i això, amb una traductora, òbviament, perquè no, i l'altre li va dir: i el minut no sé què, tal, tal, això. Diu, a partir d'aquí, diu...
Endavant.
Adéu.
Tot vosaltres.
No, però penso que, tal com dius, efectivament, hi ha autors de tot tipus, no? Però l'autor penso que ha de ser capaç de poder admetre que alguna cosa vol canviar perquè els propis actors i actrius
totalment
li estan dient.
Totalment, sí, no? Jo en aquest sentit sí que som bastant... crec que ha estat bastant flexible, pot dir en Ferran, no? Vull dir, fins i tot
Ferran,
ja...
Ferran, és flexible.
Així és.
És veritat.
No, és vera, hi han hagut gags o petites coses que s'han afegit a mesura que hem anat assajant. Vull dir, ara no tinc res en el cap, però amb tu crec que n'hi ha alguna que fan una cosa i dic, hòstia, això fes-ho, perquè queda genial, queda molt bé, no?
Dir, bueno, ahir mateix es va afegir una cosa nova, vull dir que no és que parlem de fa 4 mesos, vull dir, ahir s'estava afegint un gag nou, vull dir que...
Vols dir una...
Un afegitó.
Una coseta, però és el que diu ell, és veritat, una vegada, imagino jo que quan veus l'obra com es va desenvolupant vas incorporant coses, això és normal, a part del que has pogut escriure, no?
Hi ha una altra cosa que també quan parlem d'aquest tema sempre jo hi penso, i és una obra determinada, la que sigui, està dirigida pel que sigui, però òbviament aquest director o directora no està sempre quan es fan les representacions. Si és una obra que afortunadament per ells pot estar un mes i mig, que això és fantàstic, això és fantàstic, doncs no sé, per feina i perquè no cal, doncs a partir del dia 4 o 5 o 6 ja no està allà. Jo sempre penso, pots comptar que a mesura que passen els dies els propis que formen els actors i les actrius segur que en un moment determinat van fent unes petites...
Afegint petites coses o traient. Tal vegada alguna coseta també. Sí.
Segur.
Sí. No, jo amb això sí que també he de dir, a veure, jo duc molt de poc temps en el món del teatre, vull dir, jo fa 6 anys que m'hi dedico, vaig començar a mirar-se el teatre amb el Retaule del Flautista,
recordo.
He tingut ocasió d'anar fent cosetes,
he fet de cap d'estació
he fet de Jesús a la Passió de Llinars, o sigui, això per mi va ser una de les experiències més maques de la meva vida, fer de Jesús, sí. Un personatge com aquest,
com és que vas fer aquest?
Me va arribar, ara no recordo d'aquí, que Llinars busquen un Jesús, i m'ho dius a mi, diu, sí, tu, jo quedo a fer de Jesús, i vaig anar al càsting, no sé si és que només estava jo, no ho sé, però me varen seccionar per fer de Jesús, i per mi realment és una experiència, però brutal, vull dir, no n'he viscut cap altra a nivell, diguem, artístic...
Ho vas fer amb una passió?
A la Passió de Llinars.
Passió de Llinars.
Quatre, en Ferran crec que va venir, dos caps de setmanes. És una passió molt femenina que la dirigeix Ana Reyes Barragán, una gran directora i una persona excel·lent, i és una passió de caire bastant més femení, no?, que les típiques passions que hi ha aquí a Catalunya, no? I jo fins aleshores era una miqueta desconeixedor, no?, d'aquest món de les passions, i el teatre en aquell moment, doncs, feia 3 o 4 anys que feia teatre, no feia més. I la veritat que me va encantar, va ser una experiència que si algú alguna vegada té la possibilitat de fer-ho, que ho faci. Meravellós.
S'han passat aquí una vegada, van fer... Bueno, els pastorets es fan.
Els pastorets es fan i si tot va bé, i si tot va bé, es tornaran a fer, perquè és un dels projectes que tenim a la Unió. Si els plaços últims que ens han donat a l'Ajuntament, que ara el dia 9 de gener comença les obres de l'escenotècnia, i en 9 mesos està el teatre acabat, la idea és fer els pastorets, sí.
Estaríem parlant de l'any que ve.
Estem parlant de que això es pot acabar al setembre de 2023 i poder fer els pastorets al desembre de 2023. Però clar, tenim que tenir una mica la seguretat de que sí que estarà, perquè preparar uns pastorets des de zero perquè no tenim res no es fa en 2 mesos d'assajos. Vull dir, es té que fer càsting, es té que comprar vestuari, es té que assajar, o sigui que tindríem que començar quasi ja a pensar-ho ara, si realment al desembre els podem fer.
I quan ho sabrem?
Quan ho sabrem? Jo et diré que el dia 9, si veig que entra algú amb un casco i algú, et diré, mira, em sembla a mi que comença la cosa a fer algo.
Avisa'm. M'envies un WhatsApp i m'avises.
A més, com té que ser conjuntament entre el teatre i la sala Claver, que les dues escenotècnies es tenen que fer al moment, sí que estarem uns mesos que la Unió estarà bastant paralitzada en quant a programació.
I a més tenim unes obres al carrer.
Tenim unes obres de 9 mesos, són les obres. Vull dir que acabarà la cosa por ahí.
Bueno, si són 9 mesos i hi ha un naixement, diguéssim, al cap de 9 mesos i apareixen bé...
Sí. Serà una gran parida. Serà una gran parida.
farem una obra, Ferran, d'això que t'apareix.
Sí, home, i tant.
Jo veia que estava escoltant així, diu que el Pere ja està pensant... Una cosa diu que escriu una obra que semblarà que sigui mentida perquè és veritat.
Sí.
Jo, quan penso en aquests grups que formeu i amb aquesta quantitat que comentava, la dificultat amb un temps per poder preparar-ho i que no hi hagi doncs cap moviment, les persones que formen part d'això, la majoria estan en actiu professionalment i, per tant, pot haver-hi modificacions a la seva vida diària i, com a conseqüència, per poder actuar o no poder actuar. La selecció de les persones per fer els personatges l'has fet tu.
Sí, correcte. Sí. Bàsicament, primer, a veure, no mos hem d'oblidar que estem fent una mica de teatre social, d'alguna manera també, per teatre amateur, però també fem una mica de teatre social. Llavors, el primer objectiu crec que és que tothom tingui cabuda a totes les obres que pugui fer fil a zero, no? Llavors, de la gent que va quedar d'alguna manera descartada de l'obra que varen presentar el Dia Mundial del Teatre, que també havia escrit jo, l'Espera, varen agafar la gent que sobrava, bueno, que sobrava, no, dit així queda molt malament, no? Però la gent que no havia participat a les obres anteriors, doncs, que tingués ocasió a participar...
Que podíeu disposar...
En aquesta, però clar, ens hem trobat que ha faltat gent, sobretot gent jove, que a la Unió, per desgràcia, a la Fies de la Unió no n'hi ha gaire, i hem hagut de cercar gent jove fora, val? I això és un gran problema, però bueno, per sort hem trobat la gent, estic contentíssim amb la gent que hi ha, també deixem-ho dir, estic molt content de l'esforç que han fet tots els actors i actrius, i evidentment també la gent que hi ha darrere, sobretot en Jordi i na Rosa, els ajudants de direcció, que m'han ajudat moltíssim, en Santi evidentment ja ho han dit, vull dir que estic contentíssim en tota la feina que ha fet tothom, utillers, regidors, tothom, perquè és una obra complexa, inicialment és una obra molt complexa perquè té molts moviments, jo sempre he dit que és com fer dues obres a la vegada, perquè són dos escenaris, dos pisos. Llavors, clar, són...
Però, o sigui que simultàniament sí. Hi ha acció en un i l'altre.
En algun moment sí, però intentem que no, intentem que hi hagi acció a un lloc o a un altre. Però, clar, has de muntar dues, entre cometes, dues escenografies, dos pisos, no? Llavors, has de calcular bé els tempos, quan entra un, quan surt l'altre. Llavors, hi ha moments que sí.
Les converses es solapen, a vegades. Mm. Vull dir, hi ha una conversa amb un pis... i just acaben que encara no han acabat i a l'altre pis ja comencen a parlar,
vull dir que... intentem que hi hagi el mínim silenci possible, que tingui ritme, no? Llavors aquesta és la intenció, però és això, és com fer dues obres a la vegada, perquè clar, estàs constantment entrant sortint cap a un costat, cap a un altre. A més, cada pis té tres portes: porta principal, cuina i menjador i habitacions. Per tant, això també ho complica més. Has de saber cap on has d'anar, cap on has de sortir i tot. I ha sigut una obra molt complexa, molt, molt. I ens ha donat molts mals de caps a nivell de que els propis actors i actrius tinguin clar cap on han d'anar, sortides, entrades, perquè és complicadeta.
Quan comentava el fet de la dificultat segons quina persona, jo penso, el taller de Sílvia Silvan, no, hi ha col·laboració amb vosaltres?
Molt poca. En algun moment hem anat a buscar algú, però molt poca, molt poca.
Perquè suposo que en aquest cas tenen diferents nivells d'edat.
Tenen diferents nivells d'edat. El problema és que els assajos allà a la Unió coincideix el mateix dia, dilluns i dimecres. I llavors en ocasions molt comptades hem pogut anar a buscar algú. És complicat. I després el que deia ell, el tema dels joves és un tema també molt complicat amb el teatre amateur, perquè els tallers de Sílvia Sarvan tenen grup de nens, de joves i d'adults, però aquests adults, que són xavals de 18, 19 anys, quan els hi parles de poder fer ja una obra de teatre i comprometre's amb uns assajos dos cops a la setmana amb horaris, clar, el problema també nostre és que tenim que tenir horaris tard perquè la gent treballa, no pots dir a les 6 de la tarda, sinó que els nostres assajos són de 8 a 10. Tots aquests xavals estan en època d'estudis. Es complica tot una mica, el tenir gent jove al teatre amateur és complicat.
Realment és així. I quan ho expliques, penses que és difícil de poder compaginar,
sí,
de poder solucionar.
Sí, a més, nosaltres som una entitat, encara que col·laborem amb l'Ajuntament, som una entitat privada, amb el sentit de que tens que ser soci de la Unió. Quan ets petit o fas de bastoner o grup mediterrània o tallers de teatre, el papà paga la quota del nen perquè faci teatre i faci l'activitat que sigui. Quan un xaval arriba a 18 anys, s'ho té que pagar ell, i no tothom està disposat a pagar per fer teatre. Això és un altre hàndicap que tenim, a lo millor, amb unes altres companyies, com pot ser Mirasol o a Vall d'Oreig, que no es paguen quotes. Nosaltres tenim un recolzament com a entitat de la Unió i això ho tenim que pagar, amb la qual per fer una activitat a la Unió tens que ser soci.
Però realment és complicat, realment és difícil de poder solucionar.
Combinar tot això és complicat.
És complicat, sí, sí. I a més a més el que apuntaves és que la dificultat de... Hi ha un fet que repeteix a diferents estaments, Parlem de teatre, com podríem parlar d'altres coses, i és que efectivament rejuvenir determinats grups es fa difícil. Hi ha un punt, hi ha un temps, diguéssim uns anys determinats, que queda com un buit, no? Queda com un buit, fins que després, potser amb el pas del temps, això recupera.
No, hi ha molta activitat, però per exemple ja no només Fila Zero, la coral mateix que tenim nosaltres, l'edat mitjana és alta, vull dir, estem intentant aconseguir fer una coral jove, no és fàcil. Vull dir que ens hem donat compte que, bueno, clar, els anys van passant, la Unió és molt antiga, tothom és soci des de fa molts anys i estan fent activitat, però tota aquesta gent s'està fent gran, o ens estem fent grans.
Sí, sí, sí.
I buscar una substitució de gent jove és complicat.
Molt bé, doncs escolta'm, força, ànims, endavant, endavant, que no vagi doncs aquestes ganes de poder fer. I pregunta, Pere't, ara, aquest dissabte i aquest diumenge, estrenes una obra escrita fa 3 o 4 anys, mm-hmm, amb els variants corresponents. Què més hi ha aquí que estigui... Tens alguna altra cosa que estiguis fent, que estiguis preparant, que estiguis escrivint?
Bueno, en realitat hi ha una altra obra, que és la que havíem de fer originàriament, que és El dinar. És una obra que havíem de fer inicialment en Fila Zero, que ens va enganxar a la pandèmia, i ho vam haver d'anul·lar, i que per, sobretot, necessitats d'actors i actrius, vam haver de decidir fer aquesta altra que no fer El dinar. El dinar, de fet, l'havíem iniciat, sí, havíem començat a assajar. Havíem fet dos o tres assajos abans de la pandèmia i aquesta s'ha quedat un calaix. A part, doncs, jo sé que actuant allà on me deixen, allà on me volen. Estic ara començant assajos a Mirasol Teatre, amb una altra obra, amb en Josep Sala. Aquí també li vull donar un agraïment per haver-nos ajudat amb algunes coses a veïns, que espero que ho vegis quan venguis a veure l'obra. I estic també amb Esteve Meu de monòlegs i aquestes coses, que si de tant en tant surt alguna cosa, doncs, fantàstic.
En temps de pandèmia, vosaltres vau fer molta feina, eh? O sigui, des de casa de cadascú, doncs hi havia aquella comunicació que es feia, no? Mm.
Home, va ser pioner, eh? Potser no ens hem volgut posar el mèrit que va tenir aquella obra que va sortir, no? Però vam ser bastant pioners, eh? Perquè després, inclús professionalment, a TV3, sí, sí, i a molts puestos, es va fer una mica igual, eh? I nosaltres ho vam fer, vam ser dels
primers. Que jo tingui coneixement, m'apareix que va ser la primera websèrie així, sí, que se va fer per internet durant la pandèmia. No sé si n'hi va haver alguna altra abans, però jo diria que va ser de les primeres.
No, em sembla que va ser la primera.
Bueno, ja és bo que sigui així i que aquest tipus d'exemples serveixin perquè la gent faci segons quines coses, que a vegades no hi pensaria, però si ho veu, doncs diu, home, fem-ho. Amb música va passar igual. Uh-huh. Amb música, sí, en cant coral. En cant coral és brutal el que, que es va fer. I amb orquestra, amb instrumentistes, 20 i 25 instrumentistes, que tocant des de casa seva i aleshores fet. Sí. Clar, aleshores és quan veus la part positiva de la tecnologia. Sí, la tecnologia té, com tot, la part positiva i la part negativa. I aquesta és una part positiva fabulosa. Aquesta possibilitat de fer aquest tipus,
totalment,
de comunicació és,
sí,
és fabulós.
Totalment.
Doncs Pere Pastor, Pere Jota, Josep...
No, Jota és de Joan.
De Joan.
Sí.
Doncs Pere Jota Pastor, esperem que el dissabte i el diumenge, tot i el pont, el llarg pont, hi hagi força gent, perquè l'Albert s'ho mereix, i faran de Juan, no cal dir-te. Doncs igualment per la part que et toca,
igualment.
I a més a més... tota aquesta part que no es veu, que no es veu, però que en canvi fa que existeixi.
Sense això no existiria. No hi ha teatre.
No.
I com a cosa nova, també que la gent sàpiga que tenim a l'obra un mallorquí a Barcelona, que això li dona un punt, no sé si...
exòtic?
No sé si exòtic, però tenim un punt que està molt bé.
Bueno, diem una cosa, perquè no ho hem dit, i és, qui vulgui comentar...
Sí, bueno, encara com? Es pot a través de la web de Centres Culturals Sant Cugat, buscant Casal de Mirasol, programació de prop, i allà surt els dos dies, dia 3 dissabte a les 8, dia 4 diumenge a les 7, i l'entrada són 6 euros, que és el preu que marca la xarxa cultural d'aquí de Sant Cugat.
I és un preu de...
Se m'ha oblidat, tots els agraïments que han fet a la gent que ha col·laborat i que ha fet coses, se'ns ha oblidat Alba León, que ens ha ajudat amb una cosa, que no podem dir, i sobretot també que està aquí posat en Quim Mandado, que algú tal vegada li sona, va ser cantant de Sang Traït, és músic professional, i ens ha fet una melodia que ambienta s'obra durant tota s'obra.
Molt bé.
I ens l'ha fet gratuïtament, i vull dir que també és el meu agraïment cap a en Quim, que a més és un gran amic meu, i això, ho podia dir perquè se m'havia oblidat.
Doncs què t'he dit? Pere, Ferran, molta sort el dissabte i el diumenge.
Moltes gràcies.
I continueu intentant a veure si això es torna a repetir una altra vegada.
Jo faré no sé si dir el possible o impossible, però faré el que sigui.
Però diguéssim que quasi l'impossible.
Ell sap que si hi ha una altra representació hi haurà una altra ensaïmada. Per tant,
ja només per això ja val la pena.
Molt bé, gràcies per haver vingut.
Gràcies
a vosaltres.
Gràcies.
En Guantánamo el Changuí, en Baracoa el Tirimá, en Guantánamo.
son cubano, que es el que me gusta a mí. En Oriente el son cubano, que es el que me gusta a mí. Estribillo, apréndete bien el paso y repite el estribillo. Que el son cubano, mi hermano, jamás ha perdido el brillo. Que el son cubano, mi hermano, jamás ha perdido el brillo. La gente se vuelve loca, salen todos a bailar. La gente se vuelve loca, salen todos a bailar.
Ven, ven, pata.
¿Qué dice?
Vamos a bailar un son.
Claro que sí.
Ven, ven, pata. Vamos a bailar un son.
Vamos a bailar un son. Pues això és el que faran aquest divendres al Teatre Auditori, perquè actuarà Elíades Ochoa, aquest guitarrista, i el seu grup de sis intèrprets, que presenten 25 anys de Buena Vista Social Club, música cubana dins del Barcelona Jazz Festival, que ja he dit que, a veure, Elíades Ochoa i el seu grup són molt bons com a soneros, però no com a jazzístics. Però, en fi, deixem-ho córrer, perquè si no, al final ja m'estic repetint massa i això no pot ser. Escolteu, l'agenda comença de totes maneres, com sempre, avui dijous, perquè avui dijous, a les 20 hores, al Bocamoll de Torreblanca, hi ha el concert de Smart Pop, amb Marta Garret, veu, i Andreu Zaragoza, guitarra. I ja sabeu que l'entrada és gratuïta, eh? L'entrada és gratuïta, però clar, si feu una consumició, que és el que s'ha de fer, aquesta consumició s'ha de pagar. Això està claríssim. Per cert, haig de comentar que ahir es va fer la presentació de la segona part de la temporada de febrer 23, el juny 23, i que el dia 22 de desembre, o sigui, el dia de la Loteria Nacional, nosaltres, a part d'això, tindrem aquí el Gerald Patrick Fanon, que és el programador del Teatre Auditori, per parlar precisament de tot això, d'aquesta nova temporada que es presenta, que és fenomenal, molt variada, molt eclèctica, tal com ha de ser. I continuem dient que el diumenge, a les 12, al Centre d'Art Maristany hi ha el segon concert de Cambres Singulars. Dic el segon perquè el segon que estava programat es va anul·lar, i aquest que es farà aquest diumenge a les 12 al Centre d'Art Maristany és la flautista santcugatenca Elisabet Frank, una intèrpret en diferents països del món, ha tocat a tot arreu, havia estat molts anys a la Xina i està premiada internacionalment, i és una persona, des del punt de vista de la seva interpretació, genial. genial. Suposo que ens farà un concert d'exhibició fantàstic. També el diumenge a les 19 hores, al Teatre Auditori, un homenatge a Ennio Morricone i Nino Rota, els dos grans compositors de música per pel·lícules, però jo sempre dic el mateix de sempre, que és música per pel·lícules, però és una música que si hagués escrit al segle XVIII o al segle XIX seria tan vàlida com les que es feien en aquell moment. Això ho farà l'Orquestra Simfònica del Vallès, dirigida per Rubén Jimeno, amb Salvador Vidal, narrador, i la coral Càntiga. Hi haurà, evidentment, que quan es passaran diferents peces d'aquests dos autors, hi haurà imatges de les pel·lícules corresponents que estan tocant. Jo puc avançar que aquí es tracta d'una selecció molt ben feta per part de l'Orquestra Simfònica del Vallès, perquè hi haurà fragments del Bueno, el Feo y el Mal, La Muerte Tenía un Precio, La Misió, Cinema Paradiso, Érase una vez el Oeste, Novecento, de l'Ennio Morricone, i del Nino Rota, evidentment, les pel·lícules de Fellini, L'Estrada, Un vuit i mig, El Padrino, Prova d'orquestra. O sigui que és un tipus de concert que moltíssima gent li agrada perquè li recorda i ho veurà a la pantalla, fragments. I considerant que el dijous dia 8, el dijous vinent, no hi ha programa perquè és festa, avanço que el diumenge dia 11 al Teatre Auditori recuperem el Soweto Gospel Choir amb un concert titulat Freedom, amb 16 veus també dins del Barcelona Jazz Festival. I ara us deixo amb música. I quina música podríem posar? Doncs precisament La Missió, d'Ennio Morricone, un tema principal fantàstic que podria ser d'una pel·lícula i podria ser d'una sonata, d'una sinfonia. Música, música, música. Fins dijous 15. Adeu!